La taula de l'Evangeli.
Hola, amics, amigues del programa, benvinguts, benvingudes, un diumenge més a aquesta cita radiofònica que és la taula de l'Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 30 de durant l'any. Comptem amb la col·laboració d'aquests tertulians que tot seguit presentem i saludem. La Ramona Valls, professora de la Universitat de Barcelona. Hola, bon dia, Ramona.
Hola, bon dia.
Gràcies per ser de nou aquí.
Gràcies a vosaltres.
També agraïm que sigui de nou amb nosaltres aquí al programa mossèn Joan Novac, rector de la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i vicari episcopal de l'Arquebisbat de Barcelona. Bon dia, mossèn Joan.
Molt bon dia, Maria.
Doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 30 de durant l'any és del llibre de l'Èxode i del capítol 22.
El Senyor diu: no maltractis ni oprimeixis els immigrants, que també vosaltres vau ser immigrants al país d'Egipte. No maltractis cap vídua ni cap orfe. Si els maltractes i alcen a mi el seu clam, jo l'escoltaré, i encès d'indignació us mataré amb l'espasa. Les vostres dones quedaran vídues i orfes als vostres fills. Si prestes diners a algú del meu poble, als pobres que viuen amb tu no facis com els usurers, no li exigeixis els interessos. Si et quedes com a penyora al mantell d'algú, torna-li abans no es pongui el sol. És tot el que té per abrigar-se el mantell que l'embolcalla. Amb què dormiria? Si ell alçava a mi el seu clam, jo l'escoltaria perquè sóc compassiu.
Un fragment de l'anomenat Codi de l'Aliança, un conjunt de reglamentacions pràctiques de la vida. Són normes sobre la justícia social, els deures vers el proïsme, el tracte amb els forasters, els immigrats, els pobres, els febles, etc. Bé, què hi veieu, doncs, tertulians, aquí?
Tan important que és, quan veiem, a vegades que tenim una imatge de la Sagrada Escriptura, sobretot l'Antic Testament, com un Déu violent, un Déu castigador, un Déu justicier, i aquí veiem com Déu va guiant el poble pel desert, llibre de l'Èxode, oi?, a través de Moisès, i com va establint aquest codi, com li has dit, un codi de comportament que ens convé tenir i ens hem d'aplicar també nosaltres. Els codis a vegades ens fan por, pensem un reglament i això deixa poca espontaneïtat, però ens ajuda a recordar allò que és important, oi? Fem reglaments per les associacions, per les fundacions, pels clubs i tot això, doncs és com un reglament que de tant en tant cal revisar la nostra vida, no? I aquest reglament, aquest codi que dona Déu a través de Moisès al poble d'Israel, doncs ja va marcant aquesta manera diferent en relació amb altres pobles, com a poble escollit, com han d'anar practicant aquestes bones obres de misericòrdia, aquest amor al proïsme. Jo penso que situar-nos aquí és molt important, eh?
Jo penso que aquest fragment que hem llegit ens ajuda a saber dirigir la nostra estimació, doncs, envers els més necessitats, envers els oblidats del món, envers els més vulnerables. I també ens ajuda a no caure en la idolatria del diner, que fa molt de mal. Sí, l'Èxode ens parla aquí de manera negativa. No maltractis, no oprimeixis, no exigeixis els interessos. I per a nosaltres, els cristians, la motivació més forta penso que ha de ser la darrera paraula que hem llegit. Soc compassiu.
Molt important, sí. Jo veig que aquí es veu que Déu, el Déu d'Israel és el Déu de Jesucrist, és Déu, no? O sigui que és el mateix, no? Sí que tracta una mica amb duresa, perquè convé, com els pares també amb els fills, com els professors, els alumnes, en el sentit de guiar, de corregir si convé, la duresa que parla Déu aquí, estem en un context molt concret, oi? Jo també et faré servir l'espasa contra tu i tot això. Evidentment, entenem que estem en un context concret, de la manera com viuen els pobles, però sí que cal exigir-nos i exigir a la mesura que ens exigim. I així és com anem avançant, eh? És com anem avançant. Aleshores, si veiem una persona que no tracta bé a una persona necessitada, li hem d'exigir, li hem de recordar i li hem de corregir sempre amb caritat, doncs, que si no fem el bé a aquells que estan passant necessitat, si ens oblidem, com el levita i el fariseu de la paraula de l'Evangeli, si ens oblidem d'aquell que viu al marge del carrer, dels camins, que està passant una necessitat, i prescindim o passem olímpicament d'ell, aquí se'ns demanarà comptes. I això és molt clar tenir-ho present, això. O sigui, estem com obligats moralment a atendre també les necessitats, no?
Jo penso que una idea que podríem assenyalar avui en aquest text és la prohibició de la usura en favor dels més pobres, perquè entre els membres del poble de Déu, doncs els préstecs no tenien una finalitat lucrativa, sinó que tenien més aviat una funció d'ajudar els que ho necessitaven. No és així? Els pobres, doncs, no se'ls hauria d'empobrir més, perquè, a més, si se'ls prenen els diners amb els interessos, encara se'ls empobreixen més. S'ha de tenir una atenció envers els més necessitats. I això us diu una cosa, els adolescents ho veuen, eh? Casa meva, de vegades, amb aniversaris dels nostres, dels petits de casa, que són els nebots nets, diríem, no? Doncs venen a berenar tota la colla i tal. I parlant amb ells, doncs, a dir-los, en aquesta festa aniversari, hem d'estimar tothom. Ells et diuen, això és un exercici que és universal, sense distinció. Si l'institut ja ho tenim, això, si tenim nens, cultures diferents totalment, eh? O sigui, ja estan acostumats molts d'aquests adolescents. Si a casa seva reben aquesta educació familiar, propera, d'estimar, ells ja ho viuen. No hi ha problema.
D'aprendre a compartir, de sentir-te membre d'una comunitat en què tu no et pots imposar la teva raó, sinó que tu has de mostrar-te com col·laborador perquè aquella comunitat vagi endavant i cadascú té la seva part, no?, d'importància i de responsabilitat. No?
Jo penso que també és una idea que podem treure del text d'avui.
Sí, també, clar, evidentment, sí. Això també ens marca molt en tantes situacions que vivim, sobretot pensem a la Càritas diocesana, de les parròquies, o totes les institucions d'església, i fins i tot no, d'església, que fan el bé al proisme, oi? Doncs, que important que seria que tinguéssim aquesta consciència que és Déu que ens va guiant en aquest amor al proisme, no? Perquè no fem les coses segons ens agradaria a nosaltres, sinó segons la necessitat del d'altre. Saber-nos posar, que es diu aquesta empatia, de posar-se a la pell de l'altre per saber que aquell que està necessitat, i això ho veurem ara a l'Evangeli amb més claredat, aquell que està necessitat, doncs és mereixedor del nostre amor i la nostra caritat, no?
Hi ha moltes persones que ho fan, sense potser ser creients, sense tenir aquesta base de la fe, però que són bones persones, i això ho hem de valorar moltíssim.
Evidentment. Sí, tot allò que és bo ve de Déu, i això ho tenim clar. Sí. I una persona que no sigui conscient, oi, que l'estima, oi, si a sobre se n'adona que és Déu que el fa ser bo, perquè és la bondat de Déu que rep, encara farà millor les coses.
És que en el món hi ha molt de bé, molt.
Gràcies a Déu.
I nosaltres, cristians, com hi podem col·laborar en aquesta humanitat nova, humanitat millor, en la que vivim immersos i a vegades, ja heu dit que hi ha molt de bé, és veritat, però a vegades també trobem que hi ha coses que no van tan bé. Què hi podem fer nosaltres, cristians?
Hi ha moltes coses que no van bé. Hi ha molt de bé, és majoritari en les persones, però hi ha moltes coses que no van bé, evidentment. Contaminant injustícia, contaminant dolor i tantes situacions penoses, no? Aleshores, nosaltres com hem de contribuir? No és que hi hagi una recepta amb això, però nosaltres, seguint amb fidelitat allò que Déu ens diu, avui ho podem llegir i es pot convertir en la nostra pregària d'avui, també. Nosaltres hem d'empentar només les persones que viuen al carrer, que també és important, però aquelles persones que necessiten l'escalfament humà, que no tenen, aquella veïna que tenim a l'escala, que sabem que està sola, escolta, què costa d'interessar-se per el que té, per el que li falta, què costa, doncs, saludar-la amb amabilitat, aquell veí perquè ens hem barallat, perquè no m'ha pagat l'assegurança d'aquesta caiguda d'aigua d'un pis a l'altre, i estem barallats, i ja t'hi van tot. Escolta, aprendre a perdonar i aprendre a avançar, no? Jo penso que és molt important, això. I com a cristians encara més, saber perdonar i saber estimar.
Us sembla que continuem endavant, sí? Vinga, doncs som-hi.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Escoltem ara la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als de Tessalònica i del capítol primer.
Germans, ja sabeu el que fèiem per vosaltres mentre érem a la vostra ciutat. També vosaltres heu imitat el nostre exemple i el del Senyor, acollint la paraula de Déu enmig de moltes adversitats, plens de goig de l'Esperit Sant. Així heu estat un model per a tots els creients de Macedònia i de Caia, perquè des de la vostra ciutat s'ha estès el ressò de la paraula del Senyor. I no solament a Macedònia i a Caia, per tot arreu parlen de la vostra conversió de manera que no ens cal afegir res. Ells mateixos conten com va ser la nostra arribada entre vosaltres i com abandonàreu els ídols i us convertíreu a Déu per adorar només Déu viu, veritable i esperar del cel Jesús, el seu fill, que ell ressuscitarà d'entre els morts i que ens salvarà de la pena en el judici que ha de venir.
Pau es recorda als cristians de Tessalònica als inicis de la seva evangelització i com ells es van convertir a Déu. Teniu la paraula ara, vosaltres,
Aquesta comunitat que era tota pagana, estem a Tessalònica, estem al nord de Grècia, oi? La fe ha arribat, la predicació de l'Evangeli, i com s'han anat convertint. O sigui, els hi recorda la importància, oi, tant a Macedònia com a Caia, oi? Com irradia aquesta paraula de Déu, com irradia aquesta fe, i que joiosament es va convertint aquesta comunitat en una comunitat missionera, oi? Que també és testimoni de la fe de les quals s'han convertit, la fe en Jesucrist, no? Això és important. Digues, Ramona.
Jo penso que l'apòstol Pau descriu aquí l'inici de la vida cristiana dels tessalonicencs i ho fa com un procés, diguéssim, de conversió des del paganisme fins a la fe en Crist. Perquè primerament, diu, s'aparten dels ídols, i es converteixen al Déu veritable i viu. I després, Pau descriu la fe específicament cristiana, que té com a objecte Jesús. Jesús és l'objecte, Jesús, fill de Déu. O sigui, penso això, que Pau es fixa sobretot en aquesta dimensió futura de la fe cristiana. I es parla de l'esperança, aquesta esperança que ha de ser dipositada en Jesús. Jo diria, en Jesús i en la seva força alliberadora.
Centrar la mirada i l'existència d'aquesta comunitat, oi, posant a Déu al centre, oi, el Déu de Jesucrist, no un Déu qualsevol, perquè un Déu qualsevol pot ser un ídol, el Déu de Jesucrist que ha enviat el seu fill, la ressuscitat d'entre els morts, i aquest ens salva de la pena de quedar en la foscor i de morir, d'anar a l'infern, podríem dir, O sigui, que ens salva per portar-nos realment a la llum i a la joia de saber-nos fills i filles de Déu, no? En aquest judici que tots rebrem, ja ho diu aquí ben clar, Sant Pau, aquest judici de com hem actuat nosaltres, recordant la primera lectura, si no hem fet el bé als altres, nosaltres no podem exigir que ens caigui un bé a nosaltres, que ens vingui, si nosaltres no hem estat capaços d'estimar els altres, no? I de fer el bé als que ens envolten, no?
Una altra idea diria que Pau felicitava els cristians de Tessalònica, i potser també ens felicitaria a nosaltres, no?, si som referents de vivència cristiana en els àmbits en el qual movem. O sigui, penso que Déu compta amb nosaltres. I compta amb nosaltres per fer una mica, diria, expressiva la fe en els àmbits on vivim, on treballem, on gaudim, on compartim. Mira, potser a vegades us parlo molt del Pallars Sobirà, però és que jo l'estiu em passo el Pallars Sobirà.
Esclar, t'ho estimes, un parla de la que estima i està molt bé això.
I el dijous d'Arbolot, tots els dijous d'Arbolot, o sigui, la missa, alguna vegada ve a l'arcabisbe Joan Enric, bueno, i després fem també el dinar i tots. I penso que compartim tot això. I el Senyor ens acompanya, i ens acompanya l'Esperit Sant que ens empenya tots a viure la fe, l'esperança, l'amor amb els germans. I això també és, en aquest moment, penso que Pau, si veiés això, també es felicitaria que hi ha tantes persones de tants àmbits diferents que els estius ens trobem en uns llocs diferents.
Exacte. I això dona testimoni de la fe, no? Això és
vostè
important.
Parla, doncs, de Barcelona, de Sarrià, del seu entorn, i també d'on és vicari episcopal. Jo ara em refereixo en aquest món al qual jo visc i estic molt interessada, i estimo molt.
I està molt bé, això. I això sempre amb una mirada d'obertura, sí. Oi? Que el món va més enllà, a vegades, dels nostres propis criteris, de la nostra petita comunitat, que està molt bé, i hem de cuidar i hem d'estimar, i sempre projectar-lo. Jo penso ara, per exemple, podríem traslladar tot aquest testimoni que fan els creients de Macedònia i de Caia, que diu Sant Pau, pensem en els cristians que viuen en situacions de veritable adversitat. Sí. En el nostre món occidental també n'hi ha, O sigui, totes les oposicions que tenim, o adversitats, dificultats que veuen els pares amb els seus fills quan els porten a l'escola, on allà la fe cristiana a vegades és rebutjada, o tants llocs del món on hi ha persecució contra els cristians, o bé que viuen en situació de marginalitat. Els cristians són una minoria en certs països, no? I aquí diu, com vosaltres heu estat un model per a tots els creients, com s'ha estès el ressò de la paraula del Senyor, no solament aquí, sinó a tot arreu parlen de la vostra conversió. La importància de veure models al nostre voltant i deixar-nos guiar per aquests models, no? Tenim el Papa francès, tenim els grans pastors de l'Església, grans testimonis al llarg dels segles, però actuals també. I hi ha una revista molt important, que jo no sé si faig publicitat perquè ells no fan comerç amb això, però és la revista Mundo Negro. La revista Mundo Negro, sí, que és una revista molt bonica que fan els bombonians,
sí,
i parla d'allò que no parlen els diaris, és a dir, situacions de cristians, coses molt positives i coses no tristes, no? O sigui, de morts de cristians, de perseguits, i que ningú en parla de situacions que hi ha al Sudan, hi ha tants països del món on hi ha una guerra constant i els cristians són molt perseguits.
Fa 40 anys que la rebo a casa meva, aquesta revista.
I com viuen la joia, i veus fotografies de com està, com el Pallars, oi?
Sí.
Com estan a casa celebrant l'Eucaristia o trobades de pregària i amb condicions a vegades molt tristes i molt precàries, no? Però ells expressen aquesta fe. I això també, perquè tinc algun amic missioner, penso amb el Joan Soler d'aquest Arenys, que és d'Olot, i d'Olot, doncs tot el seu testimoni que ha tingut allà al Togo durant tants anys, i com ell expressava, doncs allà no tenen res i viuen més feliços que nosaltres. Aquí està el testimoni de la fe, no? Que no depèn de lo que tenim, sinó de lo que som i lo que hem rebut de part de Déu, no? Maria, jo no sé, jo penso que no sé si
volia afegir...
Sí, es poden fer moltes més coses, però...
Sempre podríem dir més coses.
Sí.
Bueno, doncs passem ja a escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Un text de Mateu i del capítol 22.
En aquell temps, quan els fariseus s'assabentaren que Jesús havia fet callar els saduceus, es tornaren a reunir, i un d'ells, mestre de la llei, per provar-lo, li va fer aquesta pregunta. «Mestre, quin és el manament més gran de la llei?» Jesús li contestà. «Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament. Aquest és el manament més gran i el primer de tots. El segon és molt semblant. Estima els altres com a tu mateix. Tots els manaments escrits en els llibres de la llei i dels profetes venen d'aquests dos».
De nou veiem a l'Evangeli com els adversaris de Jesús li fan preguntes capcioses o malintencionades per posar-lo a prova. Què hi veieu, doncs, en aquest text?
Bé, continuo, ja deia, el diumenge passat, s'apropa als moments dramàtics de la vida de Jesús, no? Per tant, tot ho hem de mirar dins d'aquesta perspectiva. Aleshores, les preguntes que fan Jesús són capcioses, tenen curiositat, no cerquen realment allò que és important, sinó que van una mica per posar-li traves, no? Aleshores, aquí veiem, doncs, la gran pregunta, i que pot ser molt legítima. Quin és el gran manament de la llei, no? Nosaltres hem de pensar que els jueus tenien fins a 613 preceptes que complir. I aleshores, dintre de tots aquests preceptes, un pot perdre l'horitzó i dir quin és el més important de tots. Aleshores, Jesús contesta una cosa que, evidentment, aquest mestre de la llei ja sap, perquè és mestre de la llei, sap l'escriptura perfectament. Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot el cor, amb tota l'ànima, amb tot el pensament, amb totes les forces, que això és com el lema, podríem dir, del poble jueu, de la Torà, oi?
Sí.
Aleshores, ell sap aquesta resposta, però aleshores poc s'esperava aquest mestre de la llei que diu aquest demanem, però hi ha un altre que es complementa amb aquest i que és necessari també, estima els altres, no només a Déu sinó als altres com a tu mateix. I aleshores, tots aquests manaments resumeixen tota la llei i els profetes, no?
Sí, jo veig aquí en aquest text que hem llegit que es presenta aquesta inquietud, una inquietud sentida i fonamental per unificar la vida, doncs la proposta de Jesús, aquesta proposta que ara parlàvem a Sant Joan, no? Que l'amor de Déu doncs pot arrelar amb nosaltres, i quan reconeixem amb amor agraït que som estimats per ell des de sempre, no? I sentir-nos estimats de Déu doncs ens omple de goig, de pau, de joia i d'un desig profund, no? D'aquesta estimació també sigui coneguda i estimada per molts, potser per totes les persones que tenim al nostre entorn, per les persones que coneixem, per les que vivim, per les que ens relacionem els diumenges o dies de festa, o com sortim de congressos o trobades aquestes, no? Tenim aquesta il·lusió de que nosaltres, aquesta proposta de Jesús, arreli en els altres.
Exacte. I com has dit tu molt bé, proposta. O sigui, nosaltres no imposem res, sinó proposem.
Proposta. Oi? Sempre aleshores, proposta.
A mesura que un és conscient de que és estimat per Déu, aquest amor es fa més autèntic cap als altres.
Sí.
Jo penso que és fonamental això. Allò que teníem a la primera lectura de l'Èxode, o sigui, el fer bé i sobretot els necessitats i els que s'ho passen malament, no és només una postura altruista de la vida, no és només un amor humanista, sinó que des de la perspectiva creient és perquè Déu ens ha estimat. Nosaltres sabem que aquest amor és necessari també als altres, perquè si trenquem aquesta unitat de la vida cristiana, Déu i els germans, aleshores, o ens fem deistes o ens fem purament humanistes, i el que interessa és que siguem cristians.
Sí.
I cristians és posar en el centre Déu, que és home i Déu.
Sí, perquè l'amor dels altres doncs, troba el seu fonament més sòlid quan reconeixem que Déu estima tant el món.
Aquí està.
Que ens
aquí
ha donat
està.
El seu fill perquè tots puguem tenir vida i vida en plenitud.
Exactament, exactament.
Pot passar a vegades que hom, seguint aquesta, la paraula de Déu, estimi més els altres que ell mateix? Sí, no?
Pot adonar-se el cas, però no sé si és l'habitual.
No, però es pot donar... No, ho dic perquè això seria un menyspreu vers un mateix.
Esclar,
I això no ho contempla la paraula de Déu.
No.
Estima els altres com a tu mateix. O sigui, ni més ni menys. Habitualment ens estimem més els altres mateixos que els altres. Habitualment. Però sí, però hi pot haver un problema també a vegades de manca d'autoestima.
Sí,
eh?
Sí.
O sigui, cuida't també per cuidar també els altres. Jo penso per exemple, algunes mares de família que cuiden a l'àvia, no? I que es deixen la pell per cuidar... Jo ho sentia per la televisió l'altre dia. Aquesta generació que es valora, que són aquells que estan entre 60 i 70 anys, oi? Dones i homes, sobretot dones, que cuiden també de l'àvia, o sigui, de la mare, i que ja té 90, 90 i pico, i que es deixen la pell per la mare. I aleshores arriba un moment que estan tan desgastades per això que no tenen vida pròpia. Jo penso que és tenir vida pròpia.
Però això tampoc hauria de ser.
No, està clar. No,
perquè...
O sigui, valorar molt l'actitud, però si no tens vida pròpia, en el sentit de que et deixes tant la vida pels altres i tu no et cuides la teva, aleshores va en detriment, no?
Clar, perquè tampoc pots cuidar bé l'altre si no cuides
exacte.
Tu mateix.
Exacte, jo he tingut les experiències a vegades de clar, ara vull l'experiència de vida... va a unes edats increïbles, no? De 95, 90... Jo conec diverses persones que tenen més de 100 anys. Abans era una cosa com excepcional, és bastant habitual, no?
Sí, sí.
Aleshores, per exemple, aquells matrimonis, doncs ell o ella agafen una malaltia molt seriosa, o Alzheimer, que, tristament, aquesta malaltia que és tan dolorosa i tan, que ens deixa tan matxacats, oi? Doncs que arriba un moment que la dona o l'home que cuida el seu esposo o la seva esposa no saben què fer-ne, no? I els hi fa molt de dolor portar-la potser a una residència o demanar algú que vingui a cuidar-los. Jo penso que és important això. El saber que buscar una ajuda professional és important, perquè aleshores tu et pots cuidar més a tu mateix o a tu mateixa i després pots estimar millor, perquè no t'has de preocupar de coses que són més materials i que necessiten una ajuda professional. Jo penso que cal aprofitar i prendre aquesta decisió. No és dolenta prendre aquesta decisió. Evidentment, aconsellada pels fills i buscant assessorament, però poder dir jo necessito que algú cuidi del meu marit o de la meva dona perquè jo pugui cuidar-la millor i em pugui cuidar a mi mateix. I prendre aquesta decisió dolorosa, evidentment que és dolorosa, però cal fer-la. I això té un guany positiu, eh?
Sí,
és un exemple que poso, eh?
Bé, no sé... Bé, hi ha moltes coses a dir perquè a vegades l'estimar pot confondre's amb una donació que merament altruista, segons com, a vegades, eh? Per tant, estimar és amb l'amor de Déu. Com a cristians ho pensem així, no?
Clar,
no veieu?
Exacte, i mirar-ho com un manament. I aquest manament, a vegades els manaments en la nostra societat actual ens horroritzen una mica. A mi, jo no faig allò que em manin, no? Jo vull fer allò que jo vull. Bueno, està bé, però la veritable llibertat no està en fer el que jo vull, sinó està en fer allò que és bo de fer. I aleshores, qui ens recorda allò que és bo de fer? Déu. I l'Escriptura ens ajuda amb això. O sigui, nosaltres quan observem i tenim a casa o la sala de catequesi o a aquella sala de la parròquia o qualsevol institució d'entitat eclesial que té una creu, per exemple, quan tu entres la veus, aquesta creu ve a sintetitzar justament aquest doble amor a Déu i als germans. Sí. Aquesta asta vertical de la creu, que significa l'amor de Déu a la humanitat, i l'horitzontal, que és l'amor que ens hem de tenir uns i altres. I en el centre, Jesús.
Sí.
És Déu i home, i sintetitza aquest amor de Déu i els germans, oi?
Perquè per Jesús tots l'exercici de l'amor ha de ser universal.
Exacte.
Sense distincions de races, ni de cultures, ni de color.
Exacte. Clar, i Jesús s'ha entregat per tothom, i nosaltres hem de fer, si volem ser cristians, seguim aquí, és que s'ha entregat, ens hem d'entregar també els altres.
I hem de viure, doncs, segons el que Nostre Senyor vol, no?
Jo, si hagués de sintetitzar la vida cristiana, és un amor entregat. Això podríem dir. Sí que diem Déu és amor. És molt bonic, això, evidentment. Ja ho sabem, que Déu és amor. Però com es concreta? Doncs l'amor entregat. Aquest és la síntesi de la vida cristiana. I que és Déu, Jesús, que estima el seu pare, s'ha entregat per la humanitat. Per tant, l'amor a Déu i als germans. Si practiquem això i ho posem en pràctica, donarem passos i progressos a la nostra vida. Evidentment que això de l'ajudat a la pregària, participar a la missa, la vida comunitària, el compliment dels nostres deures, però tenir ben clar com, que si ens entreguem quan fem les coses, de tot cor, amb totes les forces, la nostra vida progressa. I donarem un testimoni també davant dels altres. O sigui, tot serà un guany per tothom. Posem-nos-hi. Jo el primer.
No, jo penso igual, eh? I així, no? Que tot home i tota dona penso que és criatura de Déu i ha de ser respectada. Ha de ser respectada i ha de ser objecte del nostre amor, que dèiem, no? Signe de l'amor de Déu cap a
ell. Sí, senyor. No. Molt bé, Ramona, jo penso que sí.
Doncs ja veig que potser ho hauríem de deixar aquí, perquè ara ja estem arribant al temps assignat al programa, cap al final ja. Bé, doncs, tertulians, moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Mossèn Joan Novac, gràcies.
Moltes gràcies a tu per confiar un diumenge més.
Moltes gràcies, Ramona Valls.
Moltes gràcies per vosaltres, per convidar-me.
I què anava a dir? Sabeu que aquest dimecres proper és la solemnitat de Tots Sants. Si no tinguéssiu res a fer i volguéssiu venir... Bé, res a fer sí que en teniu. Era una broma.
Buscarem un foradet a l'agenda. Una foradet a l'agenda.
I perquè farem una edició extraordinària de la taula de l'Evangeli. I també ho comuniquem als nostres oients, seguidors i fidels de Ràdio Estel. Doncs sí, aquest dimecres, com deia, és la solemnitat de Tots Sants i queden tots convidats a participar en el programa a través de les zones radiofòniques de Ràdio Estel. Doncs també aprofitem ara, que és el moment, doncs, per donar les gràcies a Jordi Carretero, que ha estat al capdavant dels controls, a la Cristina Orduña, que ha fet la locució de les lectures, també que a la Maria Marín, que és una servidora, perquè ho fa com pot.
Molt bé, ho fa.
Encantada de fer-ho cada setmana. I
un regal. És veritat.
Ja m'has tallat l'inspiració.
No veieu, però s'ha posat vermella. No veieu.
Molt bé, Maria, molt bé.
Bé, doncs també, com hem dit, que sempre recordem que si volen comentar-nos alguna cosa sobre el programa, opinions, suggeriments, tot allò que vulguin dir-nos, ho agraïm moltíssim. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat. Una abraçada per a tots, fins dimecres, adeu-siau.